estás informado.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Sportscope. Han estat unes últimes hores boges al voltant del futur d'Ansu Fati, que finalment jugarà aquesta temporada seguit cedit al Brighton. De fet, ara mateix el futbolista està volant des de Sevilla cap al sud d'Anglaterra. Al final, el jugador ha vist que no tindria el Barça el protagonisme que ell voldria i que el pare pensa des de fa mesos que mereix, i finalment ha decidit sortir. Mendes, el seu representant, s'ha activat i després d'unes hores d'incertesa, el seu destí serà el Brighton. Quan veus que Ansu Fati marxa, en un primer moment et sap greu, perquè és un jugador amb un potencial enorme, amb gol, és de la casa, és patrimoni del club, portava el 10 a l'esquena, i el que tots voldríem segurament és que estés al Barça i que triomfés aquí. Però si tu mires fredament, segurament l'ascensió al final és una bona solució, perquè Anglaterra tindrà els minuts que aquí segurament no hagués tingut, tindrà l'oportunitat de recuperar la seva millor versió, i si ho aconsegueix, doncs la temporada vinent el recuperes. Aquí, però, hi ha una segona part en aquesta història, perquè la sortida d'Ansu Fati tot apunta a que porta associada l'arribada de Joao Félix, i aquesta sí que no em sembla una bona notícia. És un futbolista talentós, això ningú ho nega, però costa saber de què juga, i en qualsevol cas la seva posició és una posició en la que darrerament futbolistes tan talentosos com Coutinho o Griezmann aquí al Barça no han funcionat. D'aquí les reticències segurament de Xavi a incorporar el portuguès, perquè tampoc deu saber molt bé a on posar-lo. I si no el posa, problemes, perquè és un futbolista que ha quedat clar també que no accepta bé la suplència. L'Atlètic de Madrid va boig per treure's de sobre el problema, i el problema pinta que acabarà al vestidor del Barça, no pel desig de Xavi, sinó pel de Laporta i Mendes. De seguida, l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis, i avui el debat que es presenta apassionant amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. Atenció, que tenim aquesta tarda el sorteig de la Champions. A partir de les 6 a Monte Carlo, amb el Barça al bombo, entre els caps de sèrie. Jugarem a confeccionar possibles grups, difícils i fàcils, amb el Guille Uzquiano. A l'Espanyol estem pendents de la sortida de César Montes amb destí a Almeria. El traspàs es pot tancar per uns 10 milions. I també hi ha moviments al Girona. S'ha de fer oficial la sortida de Santi Bueno al Wolverhampton, també l'arribada del migcentre colombià John Solís, i apareix un altre nom, possible arribada, Mohamed Fares, lateral esquerre del Lazio. Carlos Rubiales, l'actual president de la federació, Pedro Rocha, ha parlat a les últimes hores dels futurs de la Fuente i Bilda. Ha ratificat a la Fuente, però deixa en l'aire el futur de Bilda. El Mundial de Bàsquet, Espanya prepara ja el partit de demà a 3:15 contra Letònia, després de superar ahir l'Iran per 65-85. A la Vuelta tenim avui la sisena etapa entre la Vall d'Uixó i Javalambre, port de primera categoria. En tennis, a l'Open USA, pendents del partit d'aquesta matinada d'Alcaraz contra el sud-africà Harris, ja està tot a punt per la celebració del Gran Premi de Catalunya de motociclisme aquest cap de setmana a Montmeló. Atenció, que en Fórmula 1 han renovat Hamilton amb Mercedes fins al 2025, també Russell. Les preguntes del dia Sportscope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, surt Ansu i tot apunta, com us deia, que arribarà Joao Félix. El Barça en aquesta operació surt guanyant o surt perdent? Creieu que surt guanyant lleugera majoria el 56%, que surt perdent el 44%. En clau espanyol us preguntem si seria bona l'operació sortida de Montes a l'Almeria per 10 milions. Creieu que sí, la majoria, el 69%, que no, el 31%. I en clau Girona, pregunta semblant, seria bona l'operació sortida de Santi Bueno al Wolverhampton per 10 milions? Considereu que sí, el 28% només, que no la gran majoria, el 72% dels que heu votat. Marc Pérez està al control de so, Raül Chau a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Sportscope.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en far.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt calent, està molt calent al Mercato, que us recordo, tanca la persiana, baixa la persiana demà a la nit, eh? Per tant, estan passant, comencem abordant l'actualitat del Barça, estan passant moltes coses i han de passar encara moltes més a les pròximes hores. Està pendent de tot l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que hem viscut unes últimes hores de bogeria al voltant del futur d'Ansu Fati, que al final està a Brighton.
Bogeria absoluta, eh, Joan? Així és com resumiria les últimes hores amb Ansu Fati. Sí, se'n va cedit al Brighton una temporada, finalment, sessió pura i dura, sense opció de compra, perquè el Barça no el vol vendre. Pel que em diu, en fons de la negociació, el Brighton assumeix el 80% de la fitxa d'Ansu Fati, que és de 16 milions d'euros bruts. El Barça pagarà el 20% restant. I a aquesta hora Ansu està volant cap a Brighton, en avió privat, des de Sevilla, on estava amb la seva família passant els dies de descans que els havia concedit Xavi, perquè tenen una casa familiar a Herrera, un poblet a prop de Sevilla, i han estat hores molt agitades, eh? De bogeria total, m'explicaven les persones que han estat amb Ansu Fati en aquests últims dies, sobretot ahir, perquè Ansu, explicàvem ahir a la tarda, estava convençut, Joan, de que aniria al Tottenham. El 99%. Perquè així li va traslladar Jorge Méndez, parlant fins i tot en Ansu Fati amb gent de la seva família, de la competència que es trobaria al Tottenham, amb Richarlison, amb Son. Mentre veia un partit de futbol de nens allà al seu poble, Herrera, comentaven com seria la seva nova vida a Londres. Fins i tot havia parlat també amb l'entrenador del Tottenham. Però, paral·lelament, Jorge Méndez, que sempre té moltes carpetes obertes, també negociava amb el Brighton. A la tarda era menys probable aquesta opció i per això li he dit que s'aniria al Tottenham. Però a la nit Jorge Méndez truca a Bonifati per dir-li que ho té pràcticament tancat finalment amb el Brighton. I pressiona perquè el Brighton és millor opció que el Tottenham. Aleshores, canvia la pel·lícula, gir radical, i el Brighton es posiciona com la primera gran opció amb un acord pràcticament tancat. Ansu Fati també parla amb De Zerbi, amb l'entrenador del conjunt anglès, en diverses ocasions, el convenç, i programen un vol per viatjar aquest migdia des de Sevilla a Brighton. Fins a les 3 de la matinada està Ansu Fati amb la seva família pensant, valorant, reflexionant. Hi ha contactes també amb el Sevilla, que és una opció que volia Bonifati, que fins i tot ens ho va dir el 29 de març, sí, en una entrevista que vam fer amb ell.
El seu somni, no? A mi me gustaría que jugaran al Sevilla.
Era el seu somni, perquè al final han viscut allà, tenen la casa Herrera, al costat de Sevilla, però la fitxa d'Ansu, que com et deies, de 16 milions bruts, és un obstacle insalvable pel Sevilla. Ansu, pel que hem pogut saber també, trucaria a Xavi Hernández. És Ansu qui truca a Xavi per dir-li que se'n va. Xavi no li podria garantir els minuts que esperava el jugador, perquè el cos tècnic, pel que ens diuen, el veuen lluny del seu millor nivell físic, però també ens destaquen que han valorat el pas endavant que ha fet Ansu aquesta pretemporada. En aquest inici creuen que hauria estat important, però entenen la seva decisió. Ansu ha tingut molts dubtes i finalment aquesta setmana ha fet el clic i, pressionat pel seu entorn, que ja des de feia mesos li deien que el millor era un canvi de vides, finalment recapacita i s'obre a escoltar ofertes. El destí escollit és el Brighton, De Zerbi també l'ha convençut, li ha dit que serà important, jugarà a l'Europa League i ara mateix està volant cap allà. Si no passa res, terra l'esquadra a la tarda, passarà la revisió mèdica i, si surten les proves bé, signarà una sessió per una temporada amb el Brighton.
Doncs
què vol dir aquesta sortida d'Ansu, el Llori?
Que ve Joao Félix, no?
Que està molt calent Joao Félix, està amb les maletes preparades a Madrid, ja ha llogat la seva casa a Madrid. Si no ve a Barcelona, té emparaulada una proposta amb l'Aràbia Saudí, que tanca el mercat el 20 de setembre, però té el convenciment de que podrà acabar fent-se la seva operació pel Barça.
Sí, clar, quan Méndez remena tantes peces i mou tants fils, igual t'ajuda a fer una cosa, però després tu has de col·laborar amb ell perquè faci unes altres, i en fi, tot forma part del negoci, d'aquest moviment de peces, no? que estan interrelacionades les unes amb les altres.
Sí, perquè Joao Cancelo és de Méndez, Joao Félix és de Méndez, Lamine Yamal i Valdés són de Méndez, recordem que Valdés i Lamine Yamal estan pendents de signar la seva renovació, i Méndez és qui ha pressionat perquè Ansu se n'anés al Brighton. De fet, ha creat certa distància entre els Boris i Méndez, aquesta decisió d'última hora del representant, perquè Bonifati, com et deia, veia més clar que es quedés a Sevilla. També la mare d'Ansu no li feia massa gràcia que se n'anés a la Premier, però al final la gent, el representant ha pressionat, els ha dit que és la millor opció, també ha pressionat De Zerbi, i Ansu ha cedit, i no passa res, passa les proves mèdiques, que tots esperem que sí, doncs acabarà jugant al Brighton. Per tant, Ansu se n'anirà, Joao Félix, en principi, es podrà tancar en les properes hores, com ha cedit pel Barça. De fet, Joan, això és notícia, Laporta i Deco havien d'anar avui al migdia cap a Mònaco, sí, per assistir al sorteig de la Champions, i finalment han decidit no anar-se'n, no han agafat el vol, i ara només Joan Soler, perquè ells creuen que el millor és quedar-se a Barcelona per tancar aquestes dues operacions que tenen pendents. Cancelo, que pel que em diuen està ja pràcticament fet, però encara no han fet el fair play necessari perquè pugui viatjar a Barcelona, s'espera que demà sí que pugui volar, i Joao Félix, aquí esperen també tancar un acord verbal entre la Porta i Mendes de fa setmanes i confiar les parts que es poden.
Clar, perquè això està en marxa també, s'ha de desbloquejar aquesta situació. Helena, generar el fair play financer suficient, no només per poder tancar la incorporació de Cancelo, sinó també per inscriure Íñigo Martínez i Iñaki Peña, no? Això es treballa, també.
Sí. Que estan nerviosos, perquè
no m'estranya, clar,
parlen
no
de fitxatges dels Joaus i ells no els inscriuen i porten tres partits a la grada i amb raó estan nerviosos. La gent d'Iñaki Peña, que és el mateix que el Dabde, que per cert, hi ha d'haver una reunió ara en els propers minuts, s'han de reunir la gent d'Abde amb el jugador per decidir què fa amb el seu futur. Té propostes de cessió, la Lliga Espanyola és l'única lliga que contempla Abde, però em deien que té molts números de quedar-se al Barça, tot i que el jugador té molts dubtes i ha tingut molts dubtes en les últimes hores. Veurem què acaba decidint, però pel que em diuen té molts números de quedar-se aquí a Barcelona. I mentrestant, el club, el Barça, estan esperant que arribin els 20 milions procedents del fons alemany de Libero, amb qui van firmar a principi de mes la famosa palanca. De fet, avui és la data límit, Joan, avui el 31 d'agost, perquè ingressin aquests diners, una quantitat que permetria inscriure a Gavi, a Íñigo Martínez, a Iñaki Peña i també els fitxatges que volen fer. Més enllà de que s'ha generat també fair play, es generarà amb Ansu Fati i amb l'Englet, que ja està a Birmingham per signar la seva sessió una temporada amb l'Aston Villa, que assumeix gran part de la fitxa, el 70% d'una fitxa de l'Englet, que també, com la d'Ansu, és de 16 milions bruts. El Barça té previst aquest escenari, ingressar els 20 milions de Libero del fons alemany avui mateix. Si no, en cas que no arribi l'ingrés, en cas que el Banc Sabadell no registri aquest ingrés, aquests diners, Joan, el club té previst un aval del president Laporta i del tresorer Ferran Oliver. No és nou, no és notícia, ja han avalat més d'una ocasió i tindrien doncs previst a presentar un aval a la Lliga per valor de 15 milions d'euros per poder fer front a totes les operacions, si avui no arriben aquests 20 milions de l'euro.
És brutal, que et caiguin a la llibreta allò 20 milions d'euros de cop, pam! Vas actualitzant i de sobte 20 milions d'euros.
T'imagines, Joan? Jo no estaria aquí fent mercato, Si em cauen 20 milions, no sé on m'aniria, però segurament ara mateix a Barcelona en un 31 d'agost no hi seria.
Bueno, de moment seguim, no? Condis? Que queda
seguim,
un dia,
seguim,
no?
Ja
que
estem, no crec ni que em caigui un milió les properes hores. Seguim, Joan, fent F5, pendents d'Arde, insisteixo, avui arribar al mitjà després d'uns dies de descans, a reunir-se amb el seu agent per decidir el seu futur, pendents de que ens ho fa dia Terry ja en els propers minuts a Brighton per superar les proves mèdiques i firmar aquesta sessió, i pendents també de l'oficialitat de Clement Lenglet, que ja et deia que estava a Birmingham per signar també una sessió pura i dura, i evidentment a casa d'Íñigo Martínez i d'Iñaki Peña, pendents de l'F5 a la web de la Lliga per veure que estan finalment inscrits amb el Barça, perquè Iñaki Peña ja hi era, però és que Íñigo Martínez l'han fitxat en aquest mercat d'estiu, va ser el primer i és l'últim en ser inscrit.
Molt bé, seguim pendents de tot, Condis, moltes gràcies, ànims.
Adéu, bona tarda, Joan.
Bona tarda, 3:19 de la tarda, de seguida sonarà Sports Cope, la sintonia campaña de la Champions.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
Y Yastel, fibra buenísima y móvil por 43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Són Esportscope, la sintonia de la Lliga de Campions, que esperem que aquesta temporada soni durant molts mesos més del que ho va fer la temporada passada, que al final vam haver de tirar la sintonia d'Europa League també. Aquesta tarda, a partir de les 6, tenim els sorteig de la Champions, de la fase de grups a Monte Carlo. La competició arrenca el 19-20 de setembre i volem analitzar la composició dels bombos i les possibles composicions dels grups amb un dels especialistes en futbol internacional a la Cope, que és el Guille Urcia, no? Guille, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer el típico juego un poco con los bombos del sorteo de esta tarde, Guille, que en el bombo 1 tenemos a los cabezas de serie, con el City, el Sevilla, Bayern de Múnich, PSG, Barça, Benfica, Nápoles, Feyenoord, y luego un poco jugando en clave Barça, empezamos a ver lo que tenemos en el bombo 2, que es Real Madrid, que evidentemente no puede tocar, y ahí tenemos United, Inter, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, que tampoco puede tocar, Leipzig, Oporto y Arsenal. Ahí son todos buenos equipos, ¿eh?
Sí, a ver, Joan, yo lo primero que quiero decir es que el Barça va a competir contra sí mismo. Es decir, si el Barça está a su nivel, ahora vamos a elegir si quieres el más débil, el más fuerte, pero que en cualquier caso será favorito para pasar. Tiene que subir el nivel de la temporada pasada porque no se puede permitir caer otro año más tan pronto, ¿no? O sea que en ese sentido creo que el principal rival del Barça será él mismo. Pero evidentemente luego en cada bombo hay equipos más flojos y equipos más fuertes como todos los años. Aquí va por coeficiente, o sea que son todos buenos equipos en el 2. Yo si me tuviera que quedar con alguien para el Barça sería el Oporto, creo que es el más débil de todos. Porque el Leipzig, a lo mejor, que a mí mucha gente no le dice nada, es un equipo que ha crecido últimamente, que tiene a Dani Olmo, el Barça como gran estrella, y sería un peligro. Y luego los demás pues son de sobra conocidos, ¿no? Arsenal, United, Inter, Dortmund. Yo creo que el Barça es mejor que cualquiera de ellos, pero le complicarían seguro los dos partidos al Barcelona.
Sí, el año pasado, por ejemplo, el United te echa de la Europa League y al Inter lo tenías en el grupo de fase de grupos, ¿eh?
Sí, el Inter te echa de la Champions y el United de la Europa League.
Sí, sí. Bombo 3, Guille. Shakhtar, Salzburgo, Milan, Lazio, Estrella Roja, Copenhague, PSV Eindhoven y Sporting de Braga. Ahí sí que ya hay algunos que están o que son claramente más potentes y otros que son más flojitos, ¿no?
Sí. Yo aquí veo a los dos italianos. Claro. Es superior a los dos, pero bueno, los equipos italianos tienen historia, tienen buenos jugadores, o sea que yo creo que son los rivales a evitar, tanto Milan como Lazio. Y en el otro extremo, pues Estrella Roja, aunque luego ahí se forma un ambiente peligroso, pero tiene un equipo muy inferior al Barça, el Copenhague también, el Braga, que comenté yo en Movistar la eliminatoria con la que ha accedido a esta ronda, bueno, todos en realidad, porque el Shakhtar, que tiene más nombre, está un poco desmembrado y encima no juega en Ucrania, y el Salzburgo es el típico equipo que saca jóvenes, que luego vende muy caros, pero que están todavía verdes, a lo mejor. Y claramente Milan y Lazio los equipos a evitar aquí.
Ahí puede estar la clave, ¿eh? En el bombo 3, Guille, que es el bombo un poco, el grupo que marca un poco la dificultad del grupo al final, ¿no?
Sí, los dos últimos, ¿eh? Porque ahora hablaremos del 4, donde sí, Newcastle es un equipo potente también. Entonces, claro, si te caen esos dos, o al menos uno de los dos, más uno que ya entendemos que será duro del bombo 2, pues te puedes comprometer la clasificación como el año pasado, que tenías al Bayern y al Inter, y al final se vio que eran rivales complicados. Así que claro, en el 2 se va a caer alguien potente seguro, pero la clave es en el 3 y en el 4 intentar que no te caigan los cocos.
Sí, en el 4 tenemos Real Sociedad y luego Galatasaray, Celtic, Lens, Amberes, Newcastle, Unión Berlín y Young Boys. Y ya como apuntabas, Guille, ahí está clarísimo que el rival a evitar es el Newcastle.
Sí, sí, para mí claramente el Newcastle, que es un equipo que tiene mucho dinero, que ha fichado bien y que el año pasado, bueno, acabó cuarto en la Premier por delante del Liverpool, el Chelsea, así que el rival a evitar. Luego hay un segundo escalón ahí con Unión Berlín, que es un equipo que también lleva años haciendo bien las cosas, y luego por el ambiente, a lo mejor el Celtic y el Galatasaray. Esos partidos en casa para el Barça no serían complicados, pero tanto en Turquía como en Escocia, el ambiente que hay puede generar algún peligro. Así que yo me quedo con los equipos de países amables, diría, ¿no? El Lens francés, el Young Boys suizo y el Amberes belga, que yo creo que en esos casos, tanto en la ida como en la vuelta, el Barça debería ganar sin excesivos problemas.
Vale, pues por ejemplo un grupo terrible podría ser Borussia, Milan, Newcastle, un grupo difícil, un grupo fácil pues podría ser Oporto, Estrella Roja y Amberes, por ahí nos podemos mover, por ejemplo, ¿no?
Pues fíjate con lo que has dicho, es dificultad 8, dificultad 4, realmente hay mucha diferencia, siempre va a haber un equipo un poco mejores, un poco peores, pero aquí se puede caer una cosa muy difícil que comprometa la clasificación, una cosa sencilla para que el Barça vaya cogiendo ritmo de competición que lo necesita luego de cara a las eliminatorias.
Muy bien, Guille, a ver qué pasa esta tarde. Lo que está claro, creo, como ya apuntamos un poco al principio también, es que el Barça debería pasar la fase de grupos, pero que todavía lo situamos por debajo del escalón de los favoritos, ¿no?
Bueno, yo creo que anoche lo debatimos en el partidazo. Yo creo que hay dos equipos ahora mismo por encima del resto. El Manchester City por encima de todos y luego el Bayern de Múnich, que siempre es el Bayern y encima se ha reforzado con Kane. Lo que puedan hacer los demás, pues ya es un escalón distinto. El PSG, a ver si al final se queda Mbappé, a ver qué tal con Luis Enrique. El Madrid, que siempre tiene ese plus en la Champions. Yo tengo curiosidad por ver al Arsenal, al United, equipos que sobre el papel tienen buenos jugadores, o a las revelaciones del año pasado, al Nápoles y al Benfica. Pero en todos esos, el Barça yo creo que ya está a la par. Yo si tengo que poner un escalón de favoritos, por encima claramente solo pondría al Bayern y al Manchester.
Perfecto. Guille Ezquiano, te agradezco el análisis. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Otro para ti, un abrazo.
Un abrazo. 3:26, atenció que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El sorteig de la Champions. Forum Grimaldi aquesta tarda, Mònaco. Sol, glamour, 24 graus. Un martini rosso a la terrassa al costat del casino. Iots, la curva Loebs, cotxes de luxe, gent guapa i a partir de les 6 de la tarda les boles algunes calentes. I posats a somiar aquest migdia a la terrassa de l'hotel Fairmont Monte Carlo, m'imagino el grup del Barça. El Barça està al bombo 1, del 2 m'agradaria visitar Leipzig o Porto. Estic escollint ciutats més que equips que m'agradarien. Del bombo 2, Varsovia, on juga el Shakhtar, Belgrat, Salzburg o Copenhague per aquest ordre. I del bombo 3, Berlín, Berna, Istanbul o Amberes. Però bé, per focalitzar més, vaig escollir les tres ciutats on podria anar a jugar el Barça. Leipzig, Varsovia i Berlín. L'encant de l'Europa de l'Est.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Doncs a veure on toca anar aquesta temporada, on han d'anar finalment a l'Oliveros i l'Helena Condis. Ja està l'expedició del Barça allà, amb el directiu Joan Soler, Bojan Kirkic i Ludovic Juli. Com deia l'Helena, efectivament, al final ni la porta ni de com viatjat, que tenen molta feina aquí. I dir també que els premis de la UEFA, i Aitana Bonmatí rebrà el premi a millor jugadora, el millor jugador opten Messi, Haaland i De Bruyne, el millor entrenador pinta que serà Guardiola i Sarina Bigman apunta a millor entrenadora. Tornem al Mercato. Que ja hem patinat al Mercato Barça. I Gil, bona tarda.
Com si no hi hagués prou coses al Mercato Barça. Sí. Bona tarda, Valllori,
que
ja.
Que a més s'està movent, a veure.
Doncs mira, coses que ja són oficials. Ja el tenim a Roma. És davanter. Es diu Romelu i de cognom Lukaku. Ja és jugador de l'equip de Mourinho. Sí, senyor, un davanter per la Roma de Mourinho. Un davanter centre d'aquests que fan gols i tot això. I a Can Real, com que no es preocupen de buscar un davanter, li han trobat destinació a Reinier, l'ex del Girona, que marxa cedit al Frosinone. Fet però no oficial, Bradley Barcola. Nou xicot a les ordres de Luis Enrique al Paris Saint-Germain. Ja ha passat revisió mèdica, l'Olympique de Lyon ingressarà 45 fixos, més 5 milions en variables per aquest davanter. Mentre que també fet per un oficial, Manchester United i Chelsea estan doncs acabant de tancar els serrells de la sessió de Cucurella. Si quadren els 3 milions d'euros que volen els uns, els altres quedaran contents i Cucurella deixarà el Chelsea per marxar al Manchester United. I categoria ens ho diuen i ens ho creiem, Diuen que hi ha un acord entre Yannick Carrasco i l'Al-Shabaab ara, però que l'Atlético de Madrid demana més diners. A casa nostra, l'Elx ha preguntat al Sevilla pel central Fede Gattoni, mentre que, tornant a fora de les nostres fronteres, Bonucci, Leonardo Bonucci, deixa la Juventus, signarà per l'Unió Berlín, diuen, Manchester United i Fiorentina estan en converses per Amrabat, l'Al-Ittihad, la tentació àrab, sempre la tentació àrab, ha ofert 140 milions d'euros. 140 milions d'euros per Mohamed Salah, mentre que el Paris Saint-Germain està bloquejant la sortida de Wijnaldum. Te'n recordes de Wijnaldum?
Sí,
eh, Valldori? Doncs està bloquejant el PSG la sortida de Wijnaldum a l'Al-Ittihad. Aquests són l'Al-Ittihad.
140 milions, eh?
140 milions d'euros per Mohamed... Ah, és calderilla. Per aquesta gent és calderilla.
Mare meva.
Déu meu.
Així ve el mercat avui, 3:45. Abans del debat, actualitzem el Carro Viales.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha declaracions importants a les últimes hores. Ha parlat fa una estona Pedro Rocha, que és l'actual president, interí, podríem dir-li, de la Federació Espanyola de Futbol, i ha parlat dels futurs dels dos seleccionadors nacionals absoluts, de la Fuente, seleccionador masculí, i de Bilda, seleccionador femení. Ha rectificat a de la Fuente, però deixa en l'aire el futur de Bilda.
Ha respaldado por todos los miembros de la federación. Es un trabajador que está haciendo lo de maravilla. Tenemos ahí dos partidos por delante y él solamente se tiene que dedicar a entrenar, a que tenga suerte en estos partidos, porque la suerte de él es la suerte de toda España.
Demà parla de la Fuente, que ha de donar la llista pels propers partits de la selecció espanyola, i aquesta compareixença és evident que desperta molta expectació. De la Fuente seguirà, Bilda, ja veurem què passa amb ell. Hi ha entrevista d'Impacte ahir a la nit al partidazo amb Juanma Castaño. Juan Rubiales, el tiet de Rubiales, va ser, a més, el cap del seu gabinet durant 5 anys, va fer un retrat demolidor del personatge. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, contundents declaracions les que ens ha deixat Juan Rubiales, el tiet de Luis Rubiales, sobre ell i sobre algunes de les polèmiques que han envoltat el president de la Federació Espanyola de Futbol. El que era el cap de gabinet de la federació en aquella època ens ha detallat en què va consistir la polèmica festa de Salobreña, la qual es va pagar amb diners de la federació, justificant que era una reunió de treball.
Tenemos trabajo que vamos a hacer y tal. Nah, bueno, yo me voy a la playa, yo me voy a comer, yo me voy a tal cual. Hasta que me di cuenta, hablé con alguno de los que estaban allí, de con mi compadre, y le dije, oye, tío, esto fue una farsa. Me dijo, esto fue una farsa, lo que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla. Yo creo que fue al día siguiente, apareció y dijo, oye, chicos, que me ha llamado Nene, un ex futbolista amigo suyo, que nos va a montar una fiesta, le he dicho que traigo unas chicas. Y de pronto, 5 de la tarde, apareció ahí un grupo de 8 o 10 chicas.
Però també ha parlat d'altres assumptes. Ha reconegut que Luis Rubiales va viatjar a Las Vegas a veure un combat de boxa i que va viatjar a Nova York a veure a la famosa pintora amb diners de la federació. També ha confirmat que la federació va exigir per contracte una comissió a Gerard Piqué per l'organització de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita i que van espiar a David Aganzo perquè Rubiales se'l volia carregar. Paraules textuals de Juan Rubiales. Després de tot això, Juan Rubiales s'ha acomiadat d'aquesta manera.
Por favor, que controle, que su salida sea lo más digna posible. E insisto, Juanma, le pido a la sociedad española generosidad con él. Este chico necesita ayuda psicológica y un programa de reeducación social.
Doncs així ha acabat demanant pietat a la societat espanyola amb Luis Rubiales.
Gràcies, Joan. És increïble tot el que va explicar Juan Rubiales ahir al partidazo, demolidor, com us deia, el retrat que va fer del personatge, i al final em quedo amb la reflexió que va fer Manolo Lama fa uns dies. Ja abans de tot el que va passar a Sydney hi havia motius més que suficients per posar sobre la taula la continuïtat de Rubiales. 3:33, de seguida el debat. Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat. Vinga, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Ansu Fati, se'n va cedit, Dani. Fa una mica de pena, però al final, si tu penses fredament, una sortida cedit igual és la millor solució, no? O què?
Sí, parles de números, sí. És a dir, vull dir, Xavi no compta amb ell, és al final de la banqueta, està per darrere de tots, gairebé. No d'Abde, però sí de Ferran Torres i de, òbviament, de Lewandowski, òbviament, de Rafinha, i ja no et dic de la Lamine Yamal, que està explotant. Per tant, entenc la solució. Ara, a mi, jo la sessió no la veig clara, ja sé que tothom creu que sí, perquè és el millor, perquè així si explota, torna i te'l quedes i tal, però és que ja sabem, no, Ansu Fati no és com Abde l'any passat que el va cedir a l'Osasuna, és a dir, ja sabem que Ansu Fati és un bon jugador, el que no sabem és si per les lesions pot aguantar o no. Jo crec que el talent que té Ansu Fati és o perquè te'l quedis o perquè te'l venguis i diguis, no, renuncio per sempre a Ansu Fati, però m'embutxaco 30, 40 milions d'euros. Si no es pot fer res de tot això, doncs sí, d'acord. La sessió és el millor.
Júnior, com és l'operació?
Doncs mira, el Dani ho ha explicat molt bé. El que passa és que s'ha deixat una variant, i és que aquest raonament que ell fa també el fan els altres equips, i realment...
Ningú paga això, no?
Ningú paga, exactament, i ningú s'atreveix a fer una oferta important per adquirir definitivament els drets del jugador. Llavors, dintre de tota la situació, crec que tant per ell com pel club, estalviar-se una part del salari i pel jugador per tenir més oportunitats de jugar, doncs si no hi ha venda, és la millor opció. Que per mi, i com bé diu el Dani, la millor opció hauria sigut la venda. Llavors jo crec que juguen a veure si ho fa bé, i hi ha algun club que digui, ostres, doncs, podríem apostar per ell, pam, el comprem. El que tinc clar és que en el futbol, i m'ho he trobat amb molts jugadors meus, en el moment en què s'ho ha dit, és pràcticament impossible tornar.
Totalment d'acord. Hi ha molts pocs casos, molts pocs casos. Sempre anem al Xampi Ferrer, que el van cedir al Tenerife, no sé què. Vull dir, és que en els últims... Clar, i a més un lateral dret. Vull dir, és que els últims anys és molt difícil trobar algú que l'hagi cedit i torni i triomfi. I ningú està pensant en la possibilitat. Tothom diu, no, si el cedeixes i juga bé, després el vendràs per més diners. Ja, però ningú està pensant què passa si el cedeixes i juga malament, o es lesiona, o està igual que ara. Encara valdrà menys.
L'Anglès, un Tití, aquests jugadors, quant de temps porta
Sí.
Vols anar al seu dia.
Aquí una mica la clau de tot és poder comprovar si aquest futbolista serà capaç de recuperar el seu millor nivell o apropar-se al que era el seu millor nivell. I si s'hagués quedat aquí, jo crec que hagués tingut tan poca continuïtat que hagués sigut impossible descobrir-ho. Potser allà, amb més continuïtat, ho podem descobrir i així l'any que ve, doncs, quan acabi la temporada, et replanteges què fer. Com a mínim, el perds.
No m'agrada portar-te a la contrària perquè ets el jefe i et respecto.
No, de jefe jo no tinc res.
Però això que acabes de dir és l'argument de cara a la galeria i a l'aficionat. La realitat és que ells ja saben perfectament quin és el perfil de jugador que tenen. I si ells creguessin que l'Ansu en minuts seria la bomba, doncs evidentment que l'aprofitarien i el tindrien aquí i l'explotarien aquí.
Yeah.
En el moment en què busquen opcions de venda i de cessió és perquè ja no hi creuen.
Yeah.
Qui millor que el Barça coneix el jugador?
Sí, al final el veuen entrenar aquí, Xavi el veu entrenar cada dia i sap el que hi ha, és evident. Sí. I si ell veiés que pot recuperar el seu millor nivell, suposo que posaria més pegues per deixar-lo sortir.
I el club l'ha empès a aquesta situació, perquè no... Vull dir, jo entenc que Ansu Fati no està per ser estrella del Barça, però home, que Va ser el segon canvi a Getafe, em sembla. Va ser, s'ha quedat sense jugar també un altre dia. És a dir, està a baix de tot de la llista de davanters. Jo crec que és un missatge de la, que és com... no ho estàs veient, que has de marxar. I això, aquesta pressió al final ha fet que el jugador cedís, perquè ell no volia.
I crec que ell, si no perd diners, encerta.
No, ell perdre diners no perdrà, perquè ara ens deia l'Helena que ja li pagaran el 80% de la fitxa i el Barça li pagarà la resta. O sigui, diners no perdrà. Cobrarà el mateix que hagués cobrat aquí. Aquesta operació Júnior té una segona part, que segurament es concretarà també, que és l'arribada de Joao Félix al Barça.
Jo... A veure, com ho dic... d'una manera educada. Estan fent el Canelo amb tots els fitxatges. O sigui, se'n va Dembélé i venen que el recanvi és un lateral, que és el Joao Félix. No sé, jo crec que des de l'inici teníem...
No parlo de Cancelo, no parlo de Cancelo, parlo de Joao Félix,
Sí, però és que Joao Félix és un altre rebotat de tots els equips.
Yeah.
Sí, però sí, el jugador que es va potenciar és el Lamine Yamal. O sigui, aquí no em vaig. Ajusta el tiro. O sigui, què necessita el Barça? Que li falta un lateral dret, no?
Sí.
Porta un lateral dret.
Cancelo, al principi vindrà Cancelo.
Bueno, Cancelo o un altre. Jo, Cancelo tampoc és el meu prototip de jugador. El que passa que sembla que haguem de fotre amb botella tot el que sigui del Mendes o del Pini Sahavi, que obrin una mica més les mires al mercat, o que el Pini i el Mendes facin una mica d'intermediari i parlin amb altres agents i vagin a encertar el tiro amb altres jugadors. És que, no ho sé.
Sí. El Mendes, Dani, passa una cosa que és que
central,
ja...
central. Jo crec que ens falta un altre central.
Mendes té tants jugadors a la plantilla, Dani, i t'ajuda tant amb unes operacions que després amb unes altres igual tu has de...
Clar, el PAC. No sé si funciona directament així o no, el Júnior ho sabrà millor, però bueno, et pot venir a dir, escolta, o em compres aquest jugador, o jo, Valde i no sé què, i la Minya Mal i tal, ja veurem si renoven, quin contracte fan, on me'ls emporti. No cal dir que ho diguin, suposo que flota en l'ambient i ja se sobreentén.
Sí, però Dani, em sap greu, no crec que aquest sigui el quid de la qüestió.
No? O sigui, tu creus que Joao Félix el fitxem perquè ens agrada?
Jo crec que la gran majoria de les operacions les estan fent el Pini i el Mendes. Puny i pilota. A partir d'aquí, sumi dos i dos. L'únic que dic és que, vale, molt bé, que les facin ells, però que obri una mica el mercat, tu, que vagin a buscar jugadors que, encara que siguin d'altres agents, pues que siguin més adients pel club. Davanter centre. Crec que encara ens falta reforçar la davantera. Vull dir, Lewandowski, des de que va arribar, és cap a baix, que era normal, per l'edat i pel seu procés esportiu. Lateral dret no en tenim, central no en tenim, lateral esquerra en tenim un. Al final, què hem reforçat?
Perquè futbolísticament, Dani, clar, Joao Félix és un futbolista que tots veiem que és un futbolista talentós,
sí.
Però que és una mica, jo el veig una mica perfil Coutinho, Griezmann, que són jugadors que aquí no han encaixat, i després és un jugador que és un problema, si no juga genera problemes.
Perdona, Joan, és que al final em feu bullir la sang. El Joao Félix és un problema per l'Atlètic de Madrid i és un problema pel Mendes. Perquè no troba una solució per a ell. Llavors, al final, sembla que la vacuna sigui el portem cap al Barça.
Jo sóc dels pocs burros que encara confia en que algun dia explotarà, Joao Félix. O sigui, a mi és que jo li veig talent, m'agrada. Ja sé que té la mentalitat que té, ja sé que no li ha anat bé enlloc, excepte el Benfica, però jo crec que en algun any, en algun equip, és molt jove encara, segur que explotarà. Ara, és el Barça l'equip ideal? Per començar, no, perquè la seva posició al camp, vull dir, no, o sigui, el Barça, el sistema que juga, jo a Joao Félix no el poses a una banda. Has de treure algú dels que... Trauràs la Minya Mal per posar Joao Félix? No. Què el poses de davanter centre? Asseuràs Lewandowski? Tampoc és un nou. O sigui, és tot molt complicat. Però algun dia trobarà un equip on... Jo no sé a quin país ni a on, però... interpreto que algun dia veurem el futbolista que sembla que és Joao Félix.
Molt bé, sorteig de Champions avui. Continues tan valent com sempre, Dani? Tu vols sí. equips grans o
l'any passat,
deixem la pista una mica?
L'any passat m'hauria d'haver après la lliçó, però no, no. Jo vull, com a mínim un, és a dir, el típic grup que hi hagi un equip dolent, un equip normalet, que tingui nom, però que ja no sigui el típic Ajax i tal, no sé què, i un equip bo. Ja. Així, quan anem al... anava a dir el Camp Nou, però bueno, a l'Olímpic de Montjuïc, veurem bon futbol.
Sí. Molt bé, a veure què passa al sorteig aquesta tarda. Amics, ho deixem aquí de moment. Dani Junior, gràcies, els dos.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu, seguim.
Adéu.
Acaba el mercat i toca sumar 3 punts a Pamplona a la Lliga.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Sadar, Osasuna, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Atenció, atenció, el Mundial de MotoGP torna al circuit de Barcelona-Catalunya. De l'1 al 3 de setembre, ja ho tenim aquí, tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. T'ho perdràs? Jo no. Compra les teves entrades a circuit.cat i vine a gaudir de la passió que ens uneix.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 46, abordem ara l'actualitat de l'Espanyol, que passa en primer lloc també pels moviments del Mercato. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I estem a aquestes coses fonamentalment pendents de si César Montes acaba sortint o no.
Correcte, reunió important en el futur de César Montes, que s'està produint a hores d'ara entre el representant i Mao per intentar desbloquejar el seu futur. El que podem explicar és que l'Espanyol va rebre una oferta de l'Almeria per 10 milions d'euros, però Chen, des de Xina, creu que aquesta oferta li sembla insuficient. Des de l'entorn del jugador, ens assegura que es senten enganyats, ja que l'oferta de 10 milions de l'Almeria supera els 8 milions que va pagar l'Espanyol pel jugador, però al final la sensació és que l'Espanyol està tibant la seva sortida fins l'últim minut de mercat perquè així l'Almeria pagui al màxim. Tot apunta, Joan, però que César Montes finalment acabarà sortint de l'Espanyol.
Molt bé, doncs pendents d'aquesta situació i d'alguna altra que es pugui produir a les properes hores al mercat blanquiblau. Ha passat per sala de premsa avui Puado, què ha dit?
Correcte, aquest matí Javi Puado ha passat per la de premsa de la ciutat esportiva d'Aini Harke. El jugador va tornar a jugar el cap de setmana passat contra el Mirandés després de la seva lesió a l'inici de temporada i Puado ha admès que encara té molèsties però que es veu per jugar 90 minuts aquest diumenge.
Bueno, cada cop millor. És veritat que encara... tinc una mica de molèstia, però és normal. Hi ha un edema que tarda en recuperar-se, però bueno, jo puc jugar, puc entrenar bé i a poc a poc estarà millor.
El jugador també ha valorat positivament el bon inici de l'equip, on ha aconseguit 7 punts de 9 possibles d'aquests primers 3 partits de Lliga.
Molt important. És veritat que és un camí molt llarg, com he dit. Són molts partits, però jo crec que els 2 primers partits, per exemple, tenen molta importància. Ja estaria allà dalt, seguir sumant. I és veritat que bueno, podrien haver sigut 9 de 9, però per un minut, dos, no sé com va ser a l'Albacete, però ja que siguin viciosos, hem d'intentar sumar quants més punts millor i començar de la millor manera possible, però jo crec que per aconseguir l'objectiu és el millor.
L'Espanyol diumenge buscarà 2:15, la seva tercera victòria de la temporada contra la Morevieta, on tornarà a jugar davant de la seva afició.
Gràcies, Arnau.
A tu.
Atenció, que tenim una entrada doble per anar diumenge a veure aquest partit, eh? A Cornellà al Prat, aquest Espanyol, Amore Vieta, que és diumenge a 6:45, per la primera trucada al 93-270-37-77. Repeteixo, 93-270-37-77. Ara, el Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Valleri? Bona tarda a tothom.
Que també és agitadeta, eh? El tram final del Mercato en clau Girona,
sí,
també, eh?
Sí, i també haurem de apurar, jo crec, les últimes hores de mercat per, d'una banda, evitar sortides. No vol Mitchell, no vol Quique Cárcel, no vol el Girona que surtin jugadors, està content amb la plantilla que té, i sí, arribades amb les tres posicions que hem recordat, vol reforçar el Girona, aquest eix de la defensa, el pivot defensiu, després de la sortida d'Oriol Romeu en direcció al Futbol Club Barcelona, i també un perfil de jugador d'atac, jugador de banda, jugador que també pugui actuar com a recanvi de Dobic i d'Estuani, que són els dos nous del Girona. De moment, F5 per actualitzar operacions pendents de l'operació Santi Bueno, que, si no hi ha entrebancs d'última hora, ha d'acabar sortint en direcció a la Premier, a Anglaterra, al Wolverhampton, una operació que hauria de quedar fixada entre els 10-12 milions d'euros sobre una clàusula de 25 més un tant per cent d'una futura venda que es guarda el Girona un tant per cent elevat, em comenten, per sobre del 10%. Estem parlant d'un jugador important perquè ha estat el central, un dels centrals titulars del Girona, jugador lesionat ara mateix, 24 anys té Santi Bueno i contracta fins al 2026. I dues d'arribades amb dos noms desconeguts, sobretot el primer, John Solís, que és un jugador colombià, mig centre defensiu, molt jove, 18 anys, Atlético Nacional, però que l'última temporada ha disputat 30 partits amb el seu equip. Parlen d'una operació d'uns 5 milions d'euros i sembla que està pel mig del grup City. No veig el Girona fent una operació, una inversió de 5 milions d'euros per un jugador de 18 anys que, en tot cas, serà un meló per obrir perquè tindria la primera aventura a Europa. I atenció, des d'Itàlia apunten a Mohamed Fares, que és un jugador algerià de la Lazio, de 27 anys, és un jugador de banda esquerra, lateral, carriler, fins i tot extrem, però que l'última temporada se l'ha passat en blanc per una lesió important. Parlen de que aquest jugador també arribaria al Girona. Són els tres noms que ara mateix estan a sobre de la taula de Quique Cárcel i, òbviament, de Mitchell.
Clar, tu dius John Solís, Mohamed Fares, futbolistes absolutament desconeguts, però a les proves em remeto, no? El Girona està fent apostes de jugadors que en principi no en sonen gaire i que després donen molt bon resultat.
Sí,
eh?
I que tenen recorregut, cas de Jan Couto, cas sobretot de Yangel Herrera, que en el cas de Yangel Herrera és un jugador amb propietat del Girona. Ivan Martín, que anava cobrint sessions per tenir el Villarreal, també s'ha dit, se l'ha quedat el Girona. En el cas de John Solís, òbviament és una aposta, que et pot sortir bé, et pot sortir malament, o que potser ha de tenir més recorregut. En el cas de Mohamed Fares, si és un jugador internacional, és un jugador que a la Lazio, a Itàlia, ha tingut presència, però sí desconegut pel públic espanyol i també pel públic del Girona. I després no descartem, segur que hi hagi, com sempre, algun tapat a les últimes hores, Batllori.
Seguim pendents, doncs. 3:51, fins aquí al futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión?
Otro,
por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Totalmente. No, el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Hot Spring Blues de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Doncs vinga, busquem la connexió amb la ruta amb aquesta sisena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Què tal, Majori? Bona tarda.
Que avui tenim final en port de primera categoria, no?
Sí, Javelambre. Estem a l'estació invernal de Javelambre a Teruel i tenim una situació de cursa molt interessant. Quasi 40 ciclistes formen part de l'escapada del dia amb 4 minuts i mig d'avantatge sobre el gran grup i davant van corredors interessantíssims. Per exemple, Dani Martín, de la sensació del ciclisme francès, 20 anys només, que està a 17 segons del liderat. Així que avui, ara mateix, seria líder virtual, però també estaria molt a prop del liderat el català Marc Soler, que forma part d'aquesta escapada, també el català David de la Cruz, també el campió d'Espanya, Oriol Lascano, també Miquel Landa. Així que una situació doncs, estratègica molt important, perquè, per exemple, el Jumbo de Vingegaard i Roglic ha posat 4 corredors en aquesta escapada del dia. 43 quilòmetres pel final, queden els últims 10 que són d'aquest port de l'Observatori Astrofísic de Javelambre, que ja es va pujar al 2019, 4:34 l'avantatge amb un final d'etapa que es preveu molt interessant. Veurem qui acaba vestint-se avui de líder de la Vuelta.
Doncs està maca, està interessant l'etapa avui de la Vuelta. Com sempre, us escoltem després, Quique. Moltes gràcies.
Fins ara, bona tarda. Adéu.
Passem a revistar ara l'actualitat de la selecció espanyola de bàsquet al Mundial. Espanya que va superar ahir a l'Iran. 3 partits, 3 victòries per l'equip d'Escariolo. Demà al matí toca enfrontar Letònia. Pilar Casado, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes desde Yakarta. Pues ha sido casi 2 horas de sesión de entrenamiento la que ha programado hoy Sergio Escariolo. Y además lo ha hecho a una hora poco habitual. Eso sí, lo más cercana posible al horario del partido. Recordemos, 11:45 hora española. Y ya disfrutan de algunas horas libres los jugadores de Sergio Escariolo. Hay que contar que de cara al partido de mañana es duda Joel Parra, el nuevo jugador del Barça. Tiene una sobrecarga leve en la pierna izquierda y hoy estaba en el entrenamiento en chancletas. Como mínimo es duda para mañana, veremos a ver cómo evoluciona. Por su parte, Letonia, sabéis que tiene de baja uno de los Bertans, para lo que resta de campeonato. Una victoria mañana virtualmente nos daría una clasificación para los cuartos y a seguir peleando, ¿por qué no?, por ese sueño que también es conseguir una de las plazas, una de las 2 plazas para los Juegos Olímpicos de París.
Gràcies, Pilar, des de Jakarta. Motor, que està ja tot a punt perquè arrenqui demà a Montmeló el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme. Raúl Chao, bona tarda.
Bona tarda. Demà torna a sonar el motor de les rodes a Montmeló i és que torna al Mundial de MotoGP amb el Gran Premi de Catalunya, un cap de setmana que pot tenir un protagonisme especial, que és la pluja. Dissabte i diumenge pot ploure i és quan es reparteixen els punts amb la carrera sprint i la tradicional carrera del diumenge. Veurem si la pluja pot ser el millor amic de Marc Márquez, que arriba a Montmeló després de puntuar per primer cop aquest any durant la carrera del diumenge. A més, el pilot que l'any passat no va poder córrer el Gran Premi de casa a causa de l'operació en el seu braç. El pilot de Cervera explica en quina situació es troba amb l'onda i si veu posible accedir al podi.
De momento no estamos listos para ganar ni para luchar por esos podios, pero toca construir base, toca un poquito estar calmados, dar vueltas, construir base y seguir mejorando la moto y ya llegará el día. Si todo va donde tiene que ir y con la dirección que estamos trabajando, esperemos y confiamos que llegue el día de seguir disfrutando y luchando por victorias.
Àlex Márquez, especialista en condicions de pluja, també pot ser un dels pilots a batir aquest cap de setmana. Recordem que el líder del Mundial és l'italià Pecco Bagnaia amb 62 punts d'avantatge amb Jorge Mantí. Joan, aquest cap de setmana podem veure un altre moment històric, i és que el català Àlex Palou, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, pot ser campió de l'IndyCar per segona vegada.
A veure si ho aconsegueix. Gràcies, Raül.
Gràcies.
Acabarem amb un apunt de tennis de l'Obert dels Estats Units, que estem pendents del partit d'aquesta propera matinada d'Alcaraz. S'enfrontarà al sud-africà Harris. Davidovich ha passat a tercera ronda superant Cerundolo. G fent Superstar.
Molt complet i molt exhaustiu l'anàlisi que ha fet Guille Uzquiano.
De... És bo, Guille,
és molt bo. Molt bé les càbales que esteu fent i tal. Sí. Bueno, per quarta vegada a la història, aquest vespre hi haurà 5 equips espanyols, els bombos de la primera fase de la Champions. Barça, Madrid, Atlético, Real Sociedad i Villarreal. La primera vegada que va passar això va ser la temporada 15-16. Va guanyar la Champions al Real Madrid. La segona vegada que va passar això va ser la temporada 16-17. Va guanyar la Champions al Real Madrid. I la tercera vegada que va passar això va ser la temporada 21-22. Va guanyar la Champions, sí, efectivament, al Real Madrid.
L'ha guanyat tantes vegades, no?
Bueno, no, però l'ha guanyat sempre que hi ha hagut 5 equips espanyols al bombo de la primera fase. Preneu nota als cabalístics, als amants de les càbales i de les apostes i de tot això. No sé amb quin davanter centre afrontarà el Madrid la primera fase, però...
Amb Mbappé.
Bueno, escolti, estem a temps, eh? Estem a temps. 0-0-33, prefix de França, i rematem això. Última hora, motor, Fórmula 1, Hamilton i Russell han renovat amb Mercedes fins al 2025. Ha dit el seleccionador marroquí que la Lamine Yamal encara no ha decidit si juga per Espanya. Ha donat la llista del Marroc, ha dit això. Demà, recordem, Luis de la Fuente, in action, sí. Llista i alguna pregunteta del cas Rubiales. Recordem, Koundé a la llista de França i Gundogan i Ter Stegen a la llista d'Alemanya. Per cert, te'n recordes aquell porter holandès, John Bloet, internacional a la final del 74 i del 78, crec? Doncs ens ha deixat a l'edat de 82 anys. John Bloet.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Pendents del sorteig de la Champions i del Mercato. Que vagi bé.